Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, benvinguts a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Avui és divendres, dia 28 de març de 2025. Aquest divendres serveix per acabar pràcticament el mes de març i alhora també per introduir-nos en un cap de setmana que ens portarà a canvi d'hora. Però en tot cas, de tot plegat en parlarem a la recta final. Abans, la Marga Márquez haurà tingut temps d'estar a les vies de so d'un informatiu que han preparat des de la redacció del Vendrell Comunicació. Un informatiu que compta també amb el suport de l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell, la meteorològica d'en Marc Rodero i, d'altra banda, davant dels micròfons, anirà a cura de qui us parla i amb molt de gust, Víctor Merencio. Sintonia dels serveis informatius, que d'entrada resumeix en un minut els fets més destacats amb el sumari de titulars.
Sumari de titulars.
La Rodalia s'està convertint en un serial i el debat del ple al Parlament sobre els problemes ha acabat aquest dijous amb la petició del cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneca, per part d'alguns grups parlamentaris. Escoltarem avui què és el que ens diuen des del Parlament de Catalunya, però ara també des de la plataforma Dignitat a les Vies. Aquest serà el fet d'entrada d'un informatiu que ens ha de servir per parlar també de més talls a la R4. Tot plegat ho combinarem amb d'altres qüestions perquè els venedors il·legals ho tindran més difícil aquesta Setmana Santa i aquest estiu. L'Ajuntament ha omplert de jardineres al passeig marítim de Coma-ruga i també s'anuncia un increment de la presència policial a la zona. D'aquest fet en parlem, així com dels dies 2 i 3 d'abril. L'edifici Tamaris acull la tercera edició de la Fira de Formació de l'Eina. També tindrem temps de buscar d'altres notes breus de l'actualitat i acabarem amb música perquè haurem de parlar d'un projecte musical pioner que té les seves arrels al Baix Penedès, l'Orquestra Sònica, que es presenta com la primera orquestra no clàssica professional del sud d'Europa. De tot plegat, amb els esports i el temps, en parlem a continuació. El debat al ple del Parlament sobre els problemes de Rodalies ha acabat aquest dijous en la petició de cessament de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per part d'alguns grups parlamentaris. La cambra també ha reprovat l'actuació del ministre de Transports, Òscar Puente, i ha demanat la dimissió dels presidents de Renfe i Adif. El ple del Parlament ha aprovat una proposta de Junts que reclamava el cessament de la consellera Paneque i una altra, del Partit Popular, que exigia la reprovació del ministre Puente per la seva constant ineficàcia, deien, en la gestió de les incidències a Rodalies. Les dues iniciatives han rebut el suport de Junts, Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana, el vot en contra dels Comuns i el PSC i l'abstenció d'Esquerra Republicana. Tot plegat després d'un nou estira i arronsa dels grups parlamentaris.
Vostès en recepten paciència. Nosaltres receptem solucions. Volem fer fora Renfe de Catalunya.
Justament a la consellera que més està fent i més està treballant per solucionar problemes que venen de lluny, no és just. No és just ni s'ho mereix.
En el que portem de 2025, la síndica de Greuges ja ha rebut el doble de queixes que en tot el 2024. S'entesta en continuar fent d'escudera dels que en són responsables, Renfe i Adif.
Cal que demanem disculpes. Si l'administració falla, la política falla. La responsabilitat és compartida.
Mentre s'estava enfonsant la xarxa de Rodalies, el ministre està desaparegut.
S'ha amagat, macroconsellera. S'ha vist superada pel caos ferroviari i no ha sabut donar una resposta clara, ferma i posar-se al capdavant.
D'altra banda, el Parlament també ha aprovat una proposta de resolució negociada i transaccionada entre socialistes i republicans que ratifica que la nova empresa de Rodalies es constitueixi abans d'acabar el 2025 amb una direcció independent de Renfe. La cambra també ha demanat al govern elaborar un protocol per a maquinistes i personal d'atenció presencial per comunicar als usuaris les incidències en el servei de manera fluida, entenedora i eficaç i en català. I encara amb la mateixa temàtica, hem de dir que representants de la plataforma Dignitat a les Vies, entre els quals el baix penedesenc David Cortés, han compregut en sala de premsa per valorar el ple del Parlament. Després de repassar algunes de les incidències dels últims dies, han remarcat que estan farts de tot plegat. Reclamen revertir la desigualtat tarifària, que hi hagi més gent treballant a les estacions del Corredor Sud, més pantalles, una millora de l'accessibilitat i també els enllaços. La portaveu ha alertat que les protestes seguiran i reclama la reunió pendent de la Generalitat amb Renfe i Adif. Escoltem Anna Gómez.
La paciència, que és la paraula de moda, ja no ens en queda. De fet, ens estem cada vegada més enfadats, més rebels, i tant nosaltres com la resta de plataformes hem tocat fons. Volem posar data a aquesta reunió perquè volem tindre Adif a la taula i que totes les plataformes que han sortit cada vegada estan més organitzades, interior i exteriorment. Ens tindran organitzats, ens tindran a favor de seguir les mobilitzacions i us assegurem que cada vegada sent més forts i cada vegada tenim més gent darrere que ens està demanant que sortim un altre cop al carrer fins que això se solucioni.
I d'altra banda, Renfe ha programat 627 circulacions per carretera durant els talls a l'entorn de Sant Vicenç de Calders. Els trens de Rodalies, de l'R4 i l'R13, patiran alteracions i per garantir la mobilitat s'ha establert un servei alternatiu amb autobusos que connectaran la Plana, Picamoixons i el Vendrell. Els talls comencen ja aquest divendres fins diumenge i es tornaran a repetir el primer i l'últim cap de setmana d'abril, del 4 al 6 d'abril i del 25 al 27 d'abril, segons ha informat Renfe. A la pàgina web de Rodalies es poden consultar els horaris i les afectacions previstes. Segons Renfe, el servei d'autobusos estarà coordinat amb l'horari habitual de tots els trens. Els venedors il·legals ho tindran més difícil aquesta Setmana Santa i aquest estiu l'Ajuntament ha omplert de jardineres al passeig marítim de Coma-ruga. També s'anuncia un increment de la presència policial en aquesta zona.
L'Ajuntament del Vendrell treballa per evitar el top mental al passeig marítim de Coma-ruga i ho fa amb diverses accions. La primera ha estat la col·locació de jardineres, fet que complicarà la presència de venedors il·legals a l'espai. Aquesta mesura ja s'ha aplicat amb èxit a altres municipis i ha estat consensuada amb els establiments comercials de la zona. Tanmateix, millora l'aspecte del passeig i afegeix espais verds al llarg del seu trajecte. Per altra banda, l'Ajuntament informa que es farà un reforç de les patrulles conjuntes amb agents de la policia local i d'altres cossos de seguretat per impedir el top manta.
Els dies 2 i 3 d'abril, l'edifici Tavares de Coma-ruga al Vendrell acollirà la tercera edició de la Fira de Formació de l'Eina, un esdeveniment que reuneix diversos centres educatius i entitats del Baix Penedès per presentar l'oferta de formació professional i disponible a la zona. Enguany s'espera que hi passin més de 2.700 alumnes de la comarca, que tindran l'oportunitat d'informar-se sobre els cicles formatius i altres programes educatius que es poden estudiar a la zona. Els visitants també tindran l'oportunitat de participar en tallers pràctics i rebran assessorament. En parlem després de la pausa. Els assistents a la fira, principalment alumnat que cursa el darrer cicle d'educació obligatòria, però també adults, tindran oportunitat de descobrir tota l'oferta de formació professional que tenen a l'abast al Baix Penedès. Hi prenen part 13 centres educatius que ofereixen des de cicles formatius de grau mitjà i superior fins a programes de formació i inserció laboral o d'altres itineraris educatius específics. L'oferta és variada i va des dels àmbits com la salut, la tecnologia, l'administració, l'automoció, fins al turisme o l'hostaleria. En aquest sentit, s'hi trobaran formacions en sectors amb alta demanda, com el manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, la ciberseguretat, la programació i les aplicacions web, així com la gestió administrativa i el màrqueting. Els centres també presentaran les especialitzacions de diferents àrees com la perruqueria i la cosmètica capilar o la jardineria. També es podrà conèixer l'oferta específica de formació per a persones adultes, com el graduat en educació secundària i els cursos d'accés als cicles. La fira, que espera prop de 2.700 visitants, serveix com un espai per establir contacte directe entre els estudiants i les institucions educatives, així com per facilitar l'orientació acadèmica i professional per part del professorat i els orientadors laborals. A més, els assistents podran informar-se sobre les sortides laborals associades a cada cicle formatiu. I parlem dels ous, que són un dels productes que més estan pujant els últims mesos. Els motius són diversos, des del brot de la grip aviària, que està afectant diferents països, fins a l'encariment dels costos de producció. Els compradors ja han començat a notar una pujada que, en alguns casos, pot arribar a ser de més del 30%.
El Consell d'Empreses d'Alimentació de Catalunya apunten que l'escalada del preu dels ous ha estat progressiva durant l'últim any, però que s'ha notat especialment els últims dos mesos. Un dels principals factors és la grip aviària que ha afectat països com els Estats Units o el nord d'Europa. El fet que s'hagin hagut de sacrificar milions de gallines ha provocat una manca d'estoc que ha acabat traslladant la demanda cap a altres zones. El Vendrell, com tota Catalunya, no ha estat aliena a aquesta situació.
Dos setmanes que van subiendo, cada vez que me vienen los huevos me suben 20 o 30 céntimos. Supongo que lo de Estados Unidos también tiene que ver mucho. Porque yo le pregunté al que me trae los huevos y me dijo, no, es que se están llevando mucha parte para allí y aquí ya no hay tanto.
Han pujat de preu. Això és la, com que ha hagut això de la febre aviar a Amèrica, doncs aquí paguen les conseqüències. Els nostres ous són molt bons. Tenim de tres mides, a més n'hi ha els ecològics, n'hi ha de pagès. Pues nosaltres hem pujat el que nosaltres ens han pujat.
Des del sector de l'aviram d'Unió de Pagesos expliquen que s'està produint un efecte dominó que deriva en aquest encariment del preu. Tot i que els ous segueixen sent un producte econòmic, al mercat del Vendrell, en alguns casos, el preu de la dotzena ha pujat entre uns 30 i uns 50 cèntims.
Pues mira, el L ara mismo lo tenemos a 3,45, pero hace menos de un mes estaba 2,80, 2,90, se ha notado.
Bueno, n'hi ha, som uns 30-40 cèntims. Lo que, ja dic, lo que nosaltres ens han pujat, nosaltres hem pujat. Jo dic a la gent, és que jo no puc vendre més barato. Si vull tindre la mateixa qualitat que tenim, no es pot vendre més barato. Això sí que és una bona qualitat. A més és d'aquí, de proximitat.
Productors del territori com ous entre vinyes, de Vila-rodona, han confirmat que aquest és un context que s'ha accelerat molt els últims mesos i que s'ha notat fins i tot amb els ous ecològics, tot i que en aquest cas la pujada ha estat menor.
Parlem d'altres qüestions breus abans de la crònica dels esports. Parlem de la xarxa vendrellenca, que dona un termini de 6 mesos a l'Ajuntament per tal que compleixi amb la normativa d'aparcaments destinats a persones amb mobilitat reduïda. L'entitat recorda que el reglament que regula aquests casos va ser aprovat fa un any. I d'altra banda, parlant d'altres qüestions breus, hem de dir que el grup parlamentari d'Esquerra al Senat ha presentat una proposta de resolució demanant la construcció d'una rotonda a la carretera Nacional 340, a l'alçada del Bingo i el Càrting. La rotonda s'hauria d'ubicar al punt quilomètric 1189 i permetria una major seguretat per als clients de tots dos establiments i també per a senderistes i ciclistes que transiten per la zona. Segons Esquerra, l'obra també suposaria una millora pels veïns de Torreblanca i alhora també pels veïns de Sant Vicenç de Calders. I d'altra banda també hem de dir, com començàvem amb aquest informatiu, que la matinada d'aquest dissabte, diumenge, a les dues seran les tres. Amb aquesta mesura canvia l'horari d'hivern per l'horari d'estiu. Els rellotges s'avancen una hora, o sigui que dormirem una hora menys i tindrem una hora menys de cap de setmana. El canvi permet que les hores de sortida i posta de sol siguin més tardanes i, per tant, els dies tinguin més hores de sol. Això es farà més evident a finals de juny, quan el sol es pondrà pels vols de 9:45 de la nit. Un grup d'experts tenia l'encàrrec de la Comissió Europea per decidir si es mantenia el canvi d'hora o els rellotges restaven igual tot l'any, bé en horari d'hivern o bé en horari d'estiu. La decisió havia d'estar adoptada l'any 2021, però avui en dia, 5 anys més tard, encara no hi ha cap acord. I parlarem de música. Abans d'escoltar el Jordi parlar-nos de la crònica d'esports de cara al cap de setmana, ens haurem de fer ressò d'un projecte musical pioner que té les seves arrels al Baix Penedès. Estem parlant de l'Orquestra Sònica. Es presenta com la primera orquestra no clàssica professional del sud d'Europa i neix amb l'objectiu d'afavorir una nova aproximació a la música moderna en directe. Ha estat impulsada per dues cooperatives del món de l'ensenyament musical, Music Cop i la Baix Penedesenca Contrapunt.
Amb una plantilla estable d'uns 50 músics, dos dels quals del Baix Penedès, el projecte de l'Orquestra Sònica agafa com a referència dues orquestres similars que hi ha als Països Baixos i al Regne Unit. La iniciativa va sorgir de l'impuls de la cooperativa del Baix Penedès Contrapunt.
L'Orquestra Sònica sorgeix d'un somni, que era reproduir uns exemples que teníem al nord d'Europa, que era la Metropole Orquestra i l'Heritage Orquestra, unes orquestres simfòniques especialitzades en música moderna. Sabíem que no hi ha cap exemple d'aquests al sud d'Europa i vam tenir la idea d'intentar crear una orquestra simfònica especialitzada en música moderna amb aquests referents al sud d'Europa.
Les dues cooperatives van entrar en contacte amb la sala Paral·lel 62 de Barcelona, també relacionada amb el món cooperatiu, amb la intenció d'impulsar una producció diferent del concepte que es té habitualment d'una orquestra musical.
La formació d'orquestra clàssica sempre ha estat molt associada històricament a la música clàssica, no? Però no està escrit enlloc que aquest format de musical hagi de circumscriure's només a la música clàssica, no? I doncs aquí oberts a tot el que soni a, pues això, a música moderna, des de jazz, funk, flamenc, tot el que se'ns pugui ocórrer, i també aquests estils ja estan molt barrejats actualment i tot el que sorgeixi d'aquí, no? El pop també.
El projecte ha rebut una subvenció del Ministeri de Treball i Economia Social pel seu caràcter innovador. I és que, a més de la música, l'orquestra sònica es regeix per diferents valors lligats a l'economia social i solidària, el que es pot copsar amb aspectes com el fet de prioritzar les relacions amb altres empreses d'aquest àmbit o la voluntat d'erradicar el biaix de gènere que encara hi ha en l'àmbit de la música.
Nosaltres ens hem proposat lluitar i treballar per revertir una mica això i estem intentant buscar que hi hagi paritat. No només paritat la típica que es veu a les orquestres, que en la secció de corda, doncs, violins i violes hi ha moltes dones i el metall i la fusta no n'hi ha cap ni una, doncs estem treballant amb això.
Tot plegat desembocarà en un primer concert que es farà per partida doble els dies 15 i 16 de maig a la sala Paral·lel 62, i on es comptarà amb la participació de diverses convidades molt especials.
Bela Miho Hazama a la direcció, és una directora japonesa premiada, nomenada als Premis Grammy. És directora convidada a la Metropole Orquestra d'Amsterdam. Les convidades tenim la Becca Stevens, que és una cantant pop jazz americana, i la Rita Payés, coneguda per tothom. I aquí hem fet un match en brat, no? I llavors es dona la casualitat que totes tres han sigut mares recentment, i també li donem una mica de fil argumental al voltant d'aquest fet, no?
La cooperativa Contrapunt gestiona un total de 4 escoles de música i art de Catalunya. Una d'elles es troba a Baix Penedès i està present actualment a una desena de municipis de la comarca, amb més de 300 alumnes.
Els esports en Jordi Graell.
Hola, bon dia. Comencem parlant de futbol i ho fem amb empat a 2 del Club d'Esports Vendrell contra el Sant Pere Sant Pau. En un partit disputat aquest dimecres, el Josep Bové i un dels jugadors de Salva Pérez acaben de disputar el partit que s'havia suspès fa unes setmanes contra el Sant Pere Sant Pau, corresponent a la 21a jornada, un partit que l'havíem deixat a la mitja hora de joc amb un 1-0 a favor dels roig i negres, o sigui, els vendrellencs que partien amb 2 jugadors menys, el Sant Pere Sant Pau amb un menys, per tant, a la pràctica, doncs, els vendrellencs que sortien a jugar a 60 minuts amb un jugador menys que el seu rival, i bé, doncs, aquests últims 10-15 minuts abans del descans, el Vendrell que va intentar mantenir l'avantatge en el marcador. Això sí, poc abans de marxar els vestidors, Dani Saiz aconseguia l'empat a 1. A la segona part, aquest empat a 1 que es mantenia pràcticament fins al tram final, quan Rubén Sánchez posava per primer cop per davant els tarragonins, semblava que, doncs, podia ser un gerro d'aigua freda pels vendrellencs, que a més havien vist prèviament com també Javi Rami era expulsat per doble amonestació, per tant es quedaven amb 8 jugadors. I això sí, la sort és que poc després d'aquest 1-2, Josep Boronat, que ja havia fet també el primer gol abans de la suspensió, feia l'empat a 2. I bé, doncs, ja a les acaballes també Alberto Delgado també era expulsat, per tant el Vendrell acabava just al límit de jugadors amb 7 i finalment, doncs, aconseguia de manera heroica rascar un punt. Per parlar de com anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster Salva Pérez. Hola, bon dia.
Sí, bon dia, Jordi.
Bé, com deia, tenint en compte totes les circumstàncies, doncs és un punt gairebé heroic, no?
Home, pues sí, perquè hem rebut a un Sant Pere Sant Pau que, bueno, sabien que amb l'avantatge de jugar amb un jugador més, pues, bueno, s'han tirat tot cap endavant, un joc molt directe, buscant el gol. Hem pogut aguantar 12-14 minuts, i en una errada nostra s'ha quedat una pilota morta aquí a l'àrea petita i bueno, ha controlat, s'ha girat i ha marcat el que seria l'empat. La segona meitat, pues, bueno, clar, a nosaltres ens feia molt, molt gran el camp, no, faltaven posicions, faltaven gent i el plantejament ha sigut aquest, ha sigut pues, bueno, de muntar dos línies de 4, d'estar a camp propi, bueno, defensant i buscar alguna contra. De fet, hem tingut 3-4 sortides, dos que han sigut molt clares, que inclús hem estat 3 jugadors contra un d'ells i bueno, veien que podia ser una jugada de gol, però no l'han aprofitat. I sí, han molta feina, molt treball defensiu, ens ha sortit bé, hem pogut sortir al contracop, com deia, 3 o 4 vegades, i en una jugada molt concreta, que en un contracop, com han donat una empenta, que era expulsió, que era potser el gol, que era abans de l'empat nostre, però bueno, l'àrbitre, que vull dir que és el mateix àrbitre que ja va suspendre el partit, un àrbitre que ahir bueno, es van treure 8-9 tàries drogues i a l'equip contrari pues cap, no? No sé, una cosa molt una mica surrealista, una falta molt, molt clara. L'últim home d'ells que fa una intenta que ell està molt a prop i no la pita, i en aquesta contra, pues, una falta en contra, en fi, una lluita que bueno, que semblava que en contra de segon home eren dos menys, no? Comptant a la col·laboració de l'àrbitre. I sí, a l'últim moment, a l'últim minut, perquè, clar, també pues ha donat 8 minuts la partida de que s'acaba el partit, ha donat 8 minuts més, i ha sigut una mica angoniós, no? Però bé, després en una altra contra, pues sí, aquí al Boro s'ha fet la jugada, sortint de la segona línia, i en un contra un contra el porter, pues ha aconseguit l'empat. Un puntet, pues sí, molt, molt treballat, i penso que merescut també per la feina. Així que els Ampers han tingut moltes ocasions. Nosaltres hem jugat amb un porter juvenil que ha fet un bon partit, el David, que, bueno, que ha tret almenys dos, tres pilotes que anaven cap a dins i les ha pogut treure. I, bueno, que hi ha un punt important, però la nota negativa, pues, són dos expulsats. A més, tenim l'Anuar, que amb la cinquena talla groga, que tampoc podrà disputar tot sin partit, i bueno, a veure com afrontem ara de cara al dissabte, perquè són molt, molt justos entre les lesions, els que ja estaven sancionats i aquests tres més sancionats, però bueno, se complica la cosa, Jordi.
Ara, doncs, com dius, ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte, 6:45 de la tarda, al camp del Sant Salvador, i bé, un partit que doncs ja de per si era complicat, doncs amb el que comentes d'aquestes baixes, a més, tenim de sumar, no?, doncs el cansament de l'equip, no?, amb un partit doncs que va suposar un desgast enorme, i bé, doncs, a intentar doncs competir fins on es pugui doncs amb aquest partit, no?
Sí, sí, donarem descans. Avui volíem entrenar, però al final, ahir a última hora, vaig decidir doncs no entrenar, perquè també havia gent tocada amb cops, i penso que és millor recuperar de cara al dissabte, i sí, tindrem que comptar amb l'ajuda del juvenil, perquè ens ajudin a afrontar un partit en un camp molt, molt, molt hostil, allà al barri de Sant Salvador, on aquí és un equip que aquí ja van al partit de l'anada, pues ja van ser molt, molt agressius, un equip que ens va costar molt guanyar i que ens estaran esperant allà al seu camp. I bueno, sí, i nosaltres amb tantes baixes, pues bueno, a veure com surts. En principi, sí, que aquest punter dona motivació per la feina, i els jugadors disponibles del primer equip pues estaran, en principi, imagino que penso que motivats, però bueno, un altre partit fora de casa, que ja hem parlat moltes vegades que no aconseguim guanyar, que encara no hem guanyat fora de casa, i a més amb aquestes contres, no?, que tenim dels jugadors que faltaran, que són jugadors titulars, que són importants i que no podran disputar el partit del dissabte.
Doncs perfecte, Salva, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molt sorpresa pel partit.
D'acord, gràcies a vosaltres. Merci.
Salva Pérez, entrenador del Club d'Esports Vendrell, veuran aquest empat a dos contra el Sant Pere Sant Pau, i ara, com dèiem, centrats en aquest desplaçament, dissabte, 6:45 de la tarda, al camp del Sant Salvador de Tarragona. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb l'AB Vendrell masculí, que torna a la competició aquest dissabte, 6:45 de la tarda, a la pista del Club Bàsquet La Selva. I diem que torna a la competició perquè, bé, doncs, finalment el passat cap de setmana doncs no va poder disputar el seu partit contra el Reus Plom Salle Veterans, ja que el conjunt visitant, unes hores abans del partit, anunciava que renunciava a jugar per falta de jugadors, i finalment doncs diumenge s'ajornava aquest partit, previst per jugar com a Ruga, i bé, doncs quedava per determinar si aquest partit s'havia de jugar en una altra data o bé ja es donava directament per guanyador al conjunt taronja, i finalment dilluns la federació que donava el partit per acabat, per disputat, en aquest cas victòria per 2-0 de la Vendrell, i per tant doncs una victòria més per als taronges, i per tant doncs ara toca ja doncs pensar en el primer partit, com dèiem, serà aquest dissabte. I per saber una mica doncs, com arriba l'equip, doncs, com sempre tenim el míster, el Jordi Nieto. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com ja, doncs, avui hauríem d'estar parlant d'aquest partit contra el Reus Ploms Veterans, però bé, doncs, a l'última hora que finalment no vau poder jugar, no sé com ho vau viure tot plegat.
Bueno, doncs simplement nosaltres estàvem preparant el partit, fins i tot teníem baixes, i estàvem gestionant tot el tema de juniors que ens venien a donar un cop de mà i tot això, i vam rebre la trucada del director tècnic dient que Reus no es presentava. I, bueno, doncs així ho vam viure.
Per tant, bé, per una banda, satisfets, no?, perquè, doncs, és una victòria més, a més, com comentaves, no?, doncs també teniu algunes baixes. Per l'altra, no sé si també us tallava una mica el ritme.
Bueno, a veure, sincerament, tal com estàvem de baixes, fins i tot puc dir que ens ha anat bé. Una altra cosa és que, òbviament, doncs, competir cada setmana al final també et dona aquest plus. Llavors, bueno, ho accepto de bon grat.
Doncs ara ja toca pensar en el prepartit, que serà, doncs, com dèiem, aquest dissabte a la Selva. I bé, doncs és d'aquells partits que, bé, sempre es diuen que és el partit trampa, no?, perquè és l'últim classificat, només una victòria. Per tant, a més, també aquí a la primera volta els vau guanyar bastant còmodes. I per tant, bé, suposo que aquesta setmana, doncs, sort de la feina és aquesta, no?, intentar transmetre als jugadors que aquest partit encara no està guanyat i, per tant, s'ha d'anar allà, doncs, a donar-ho tot, no?
Sí, és un partit en el que encara tenim baixes, és un partit en el que juguen contra un equip de la part baixa i, com bé dius, en principi hauria de ser un partit assequible, però també som nosaltres experts en donar vida a la gent que està baix. Llavors, com has comentat, la idea o el que s'està donant molt de focus aquesta setmana és en el fet de que s'ha de treballar, que s'ha de treballar, que no podem deixar-nos escapar cap partit més perquè...
El temps amb Marc Rodero.
I ha arribat l'hora de parlar del temps, d'un cap de setmana, diuen marcat pel vent, però per d'altres qüestions també fora de la meteorologia, com el canvi d'hora. Marc Rodero, bona tarda.
Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
Dèiem, aquest cap de setmana ha de ser ventós, ja comença a notar-se avui, no?
Sí, de fet, avui tenim el preludi, és a dir, que de cara a les properes hores aquest vent de component nord s'ha d'anar intensificant, ara ja bufa amb cops discrets, podríem dir, entre els 30 i els 40 km per hora, però sí, hi ha avisos activats de cara a aquest cap de setmana perquè les ventades de nord seran destacables. Nosaltres com ho notarem? Doncs això, amb aquest vent que puntualment pot superar els 70-80 km per hora, però cap a l'interior i també cap al Pirineu, bàsicament cap a l'occidental, el de vessant més atlàntica, de nou amb nevades destacables, importants entre 5 i 15 centímetres de neu, i amb precaució alta muntanya, perquè amb aquest torb, doncs aquestes congestes que pot arribar a formar fora dels llocs acotats poden ser destacables, també.
Dius vent, per tant, cel serè.
A casa nostra, sí. Com a molt amb algun núvolet despistat, testimonial, no té gaire entitat a que puguin créixer aquests núvols convectius, però sí que veurem algun núvolet, però només d'aquests de fer bonic.
I cel serè, bona visibilitat per veure un fenomen d'aquells que passa de tant en tant, que és un eclipsi parcial de sol, no?
Que el d'enguany ens cobrirà un 20% de l'astre solar, però ja avançant-nos molt, el mes d'agost de l'any vinent tindrem un eclipsi total de sol a casa nostra i encadenarem 4 anys consecutius amb eclipsi solars que es podrem veure de forma destacable. El de demà, només un 20%, i ho veurem cap a la zona occidental o cap a l'oest, bàsicament cap a l'interior de Tarragona, interior de Lleida i també cap a les àrees de la Vall d'Aran.
Precaució a l'hora de mirar el sol directament,
sempre,
no?
Sempre, no mirem-lo directe. Com ho notarem els humans? Perquè al final un 20% és poca cosa. És com si passés un nuvolet per sobre, doncs que taparà, veurem que la llum es fa una miqueta més tènue, però que ningú s'envalentoni i miri cap a dalt perquè poden tindre lesions importants.
Les precipitacions ja les deixem de banda? És a dir, acabarem el mes de març i les deixem de banda, o allò que diuen a l'abril aigües mil i tornarem?
Les del mes de març ja les podem deixar, però sí que és vers que de cara a l'abril veiem alguns canvis que es podien arribar entre dimecres i dijous, veurem l'abast final, però sí que veiem que l'atmosfera torna una altra vegada a moure's.
Doncs res, de tot plegat en parlem. Més detall en properes edicions dels serveis informatius o d'altres espais d'aquesta mateixa sintonia. Marc, gràcies.
Molt bona tarda.
Doncs amb aquesta crònica del temps acabem. Recordem que aquest cap de setmana ens canvien l'hora, que a les 2 de la matinada de dissabte seran les 3, per tant una hora menys de dormir, una hora menys de cap de setmana. Ens trobem dilluns. Bona tarda.
Bon dia, són les dues. Notícia.